Ràdio Estel. Andorra 107.5.
A Ràdio Estel, Vademécum.
Programa dirigit i presentat per Eva Caballero.
Aquesta setmana ha trasbalsat al món sanitari el primer cas de diftèria a Espanya després de 30 anys. El nen d'Olot, de 6 anys, segueix estable dins la gravetat a la UCI pediàtrica de Vall d'Hebron, on va ser ingressat dimarts, un cop van confirmar el sorprenent diagnòstic. El petit, que portava dies amb febre i mal de cap, pateix diftèria, una malaltia infecciosa causada per una toxina i que es contagia per via respiratòria. Com deia, feia 30 anys que aquesta malaltia estava erradicada a Espanya gràcies a la vacunació. Una notícia que ha generat molta polèmica i la reacció de polítics i metges. I és que el nen no estava vacunat de la diftèria perquè els seus pares són defensors de la medicina alternativa i contraris a la vacunació. Ara el petit està rebent antibiòtics i una antitoxina que han hagut d'enviar a Barcelona urgentment des de Rússia. Doncs la malaltia està erradicada a la majoria de països europeus. Les reaccions a la notícia no s'han fet esperar i el debat social és a tot arreu. El president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, considera que els pares que decideixen no vacunar els seus fills actuen de manera irresponsable i insolidària, ja que no només no protegeixen els seus fills, sinó que posen en perill la salut de tota la comunitat. Des de Vademécum tan sols podem fer una lectura. Som defensors de la medicina natural, però una cosa no té res a veure amb l'altra. La ciència mèdica està sempre al servei de la salut i mai hem de menysprear-la. Aquest cas és una mostra de les conseqüències de no vacunar els nens. És una llàstima que després de 30 anys d'erradicació de la diftèria, una malaltia que té una vacuna efectiva i segura, aquesta bactèria torni a fer mal a algú. Ara l'Agència Catalana de Salut Pública està fent un seguiment del que va fer el nen durant les últimes setmanes i vigila de prop a familiars i totes aquelles persones que van estar en contacte amb el nen per tal de prendre mesures de prevenció de contagis, administrant vacunes i amb l'aïllament inclús en alguns casos. Per sort, la Generalitat assegura que no hem de preocupar-nos per un nou brot a Catalunya, ja que el risc de contagi és mínim. La cobertura vacunal és, afortunadament, molt alta. Si estem vacunats, no ens contagiarem. Bona tarda. Són les 6 i 17 minuts i estem en directe a Ràdio Estel per parlar-los de salut i qualitat de vida. I anem a fer ara un repàs al sumari d'avui. Començarem el programa amb la secció InfoSalut, on comentarem les notícies més rellevants de la setmana. Parlarem, entre d'altres temes, de com la ciència ha arribat a la conclusió de que el tabac de liar és més perjudicial que les cigarretes manufacturades. I parlarem avui a la nostra secció de Medicina Natural del magnesi, un mineral que és més important per la nostra salut del que ens pensem. Com sabem que ens falta? I quan cal prendre suplements de magnesi? Ens explica tot el que cal saber sobre el magnesi el nutricionista David Gasol, de l'equip del Centre de Medicina Homeopàtica i Biològica del doctor Jordi Forés. I per últim parlarem de les terribles conseqüències que té el maltracte infantil i com els afecta als nens aquestes situacions de violència en l'edat adulta. Les ferides psicològiques són les més difícils de curar i d'esborrar. Volem parlar-ne amb la doctora Carme Tello, coordinadora del llibre Vinculació afectiva, conductes agressives i malos tratos en la infància, d'Edicions Sant Joan de Déu, Campus Docent. Benvinguts al Vademécum.
El magnesi és important en els processos d'obtenció d'energia. Contribueix a la reducció del cansament i la fatiga, afavoreix l'equilibri del sistema nerviós i és important pel manteniment dels ossos i les dents. Dinomins Magnesi de Natur Plus és el complement alimentari per a aquelles persones que necessiten una aportació addicional de magnesi. Natur Plus, complements alimentaris d'origen natural des de 1971. Edicions Sant Juan de Dios presenta la tercera edició en castellà i la primera en anglès del Manual de Neurologia Neonatal de Un Vistazo, una ajuda al pediatre per reconèixer i abordar els problemes neurològics del neonat. Neurologia Neonatal de Un Vistazo. Ara, nova edició. Més informació i venda a santjoandedeu.edu.es. Al Centre de Medicina Doctor Forés creiem en el tractament holístic i multidisciplinar. Per això som Centre de Medicina Homeopàtica i Biològica. Per això tractarem la teva dolència com només tu et mereixes, tenint en compte l'aspecte físic, psíquic i social. Contacta amb el doctor Forés a medicinanatural.cat o al 93 281 34. Consultes a Barcelona, al carrer Brusi 39 43 i a Manresa, carrer Cos 68. Centre de Medicina Homeopàtica i Biològica Doctor Forés, perquè el teu benestar ho és tot.
Infosalut. Al Vademecum ens posem al dia.
I comencem posant-nos al dia de les notícies de salut més destacades de la setmana, com sempre amb el periodista Ignasi Miranda. Bona tarda, Ignasi.
Bona tarda, Eva.
Seguint amb el debat de les vacunes que ha generat el cas del nen amb diftèria, el Ministeri de Sanitat ha donat les dades espanyoles sobre vacunació. Som un dels països amb més consciència, ja que el 95% de la població infantil passa totes les vacunes recomanades. Tot i així, sembla que la situació està canviant, ja que des de l'any 2011 la xifra de la immunització ha caigut en 3 punts. Els grups antivacunes i la població marginal estan darrere la causa d'aquesta disminució en la taxa de vacunació. Sanitat adverteix que la financiació de la vacuna sovint és un factor determinant, i a mesura que es fan grans, els pares deixen de respectar el calendari vacunal dels seus fills. En el cas de la diftèria, una vacuna fonamental en els bebès, junt amb el tètanus i la tosferina, Catalunya és la comunitat autònoma amb la taxa d'immunització més baixa d'Espanya en nens durant el seu primer any de vida, amb només un 88%, mentre la mitja de la vacunació contra aquesta malaltia a Espanya és del 95%. El conseller de Salut, Boi Ruiz, ha declarat públicament aquest dematí la seva opinió. La vacunació hauria de ser obligatòria per responsabilitat social, diu.
Salut alerta que el tabac de liar és més perjudicial que el manufacturat, en contra del que tots pensàvem. Antoni Mateu, secretari de Salut Pública de la Generalitat, ha avisat aquesta setmana que el tabac de liar no és més natural ni més fàcil de deixar que la resta de cigarretes. De fet, hi ha proves científiques que certifiquen que el tabac de liar conté dosis superiors de nicotina i més additius, i que els fumadors d'aquest tabac no saben el que consumeixen perquè els fabricants no estan obligats a indicar els continguts de nicotina i el quitrà a l'envàs. L'avís ve donat per l'alarmant consum d'aquest tabac, que s'ha disparat en la gent jove els últims anys a Catalunya. Salut assegura que sobretot el consumeixen joves amb estudis superiors perquè el consideren més saludable.
Segur que han sentit a parlar del bullying, una paraula anglesa que descriu el concepte d'assetjament escolar. Aquesta setmana, un nou estudi de l'University College of London assegura que l'assetjament escolar que pateixen alguns nens es vincula amb el 30% de les depressions adolescents. Aquest maltracte pot començar amb mots despectius o burles fins a arribar a amenaces o a la marginació. I en casos més greus, fins i tot s'arriba a les agressions físiques. L'estudi torna a posar sobre la taula aquest problema social que afecta a milers de joves d'arreu del món i que psicòlegs i psiquiatres denuncien com a molt perjudicial per la salut mental dels menors. Cal, doncs, seguir posant mecanismes de control a les escoles i frenar aquestes conductes violentes.
Coca-Cola i Pepsi han hagut de pagar al dentista d'un jove xinès que tenia la boca destrossada de beure tant, en grans quantitats, aquestes begudes ensucrades. Totes dues multinacionals han indemnitzat el noi de 26 anys que porta consumint els refrescos des dels 3 anys i sembla que aquest mal hàbit li ha causat greus problemes dentals. Les factures de Xiao Long, així es diu el jove, ja han estat sufragades per les dues companyies després que els pares del noi presentessin una demanda contra elles, assegurant que el seu fill bevia des de ben petit 3 llaunes diàries de Coca-Cola i Pepsi i consideren les companyies culpables dels seus problemes dentals. Denuncien també que les marques haurien d'avisar del mal que pot causar el seu consum.
I estem de celebració a Catalunya perquè un cop més ens reconeixen els millors metges del món. El científic català Josep Brugada ha estat guardonat amb el Premi Jaume I en la categoria de Medicina Clínica. El doctor Brugada és cap de la secció d'arrítmies de Barna Clínic i de l'Hospital Pediàtric Sant Joan de Déu. La seva feina, actualment, està centrada en la investigació en el camp de la cardiologia, de les arrítmies i de la mort sobtada en infants, responsable d'una de cada 1.000 morts a l'any a Espanya. El Premi Rei Jaume I dona a l'equip de Brugada 10.000 euros per seguir investigant.
I una fita científica. Un estudi del Massachusetts Institute of Technology demostra que es pot recuperar la memòria perduda. Els investigadors han estat capaços de reactivar la memòria estimulant amb llum les neurones del cervell amb una tecnologia que es diu optogenètica. D'aquesta manera, els neuròlegs s'adonen que l'amnèsia produïda per les lesions traumàtiques, l'estrès o malalties com ara l'Alzheimer, no es destrueix, sinó que es bloqueja l'accés als records i ara han descobert com es pot recuperar. De moment, però, només s'han fet proves amb ratolins, però la investigació obre moltes portes en el futur de la medicina neurològica.
I fins aquí l'InfoSalut d'avui. Gràcies, Ignasi Miranda, per acompanyar-nos a l'informatiu del Vademécum.
Fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
Al Centre de Medicina Doctor Forés creiem en el tractament holístic i multidisciplinar. Per això som Centre de Medicina Homeopàtica i Biològica. Per això tractarem la teva dolència com només tu et mereixes, tenint en compte l'aspecte físic, psíquic i social. Contacta amb el doctor Forés a medicinanatural.cat o al 93 281 34. Consultes a Barcelona, al carrer Brusi 39 43 i a Manresa, carrer Cos 68. Centre de Medicina Homeopàtica i Biològica doctor Forés, perquè el teu benestar ho és tot.
Natures Plus presenta l'espai de medicina natural amb el doctor Jordi Forés. Natures Plus, el teu enllaç amb la natura. Complements alimentaris d'origen natural des de 1971.
Els minerals presents a l'organisme humà mantenen un equilibri delicat i dinàmic. El fet que l'organisme n'hi faltin alguns d'ells afecta inevitablement a la resta i això perjudica la nostra salut. Per això, per millorar l'absorció del calci, per exemple, s'ha de millorar també l'aprofitament per part de l'organisme d'altres minerals complementaris com el magnesi. Avui parlarem d'aquest mineral, del magnesi, que és un macromineral que composa el sistema ossi, dental i enzimàtic. A més, participa en la transmissió dels impulsos nerviosos, en l'acció i relaxació dels músculs i en el metabolisme energètic. Sabem quines són les fonts de magnesi en el que mengem? El cacau, per exemple, els fruits secs, els llegums, cereals integrals... Bé, ens ho explica amb més detall el nutricionista David Gasol, de l'equip del Centre de Medicina Homeopàtica i Biològica, doctor Jordi Forés. Bona tarda, David.
Hola, bona tarda.
Ens podries explicar per què és tan fonamental el magnesi per la nostra salut?
Bueno, doncs bé, com explicaves, el magnesi és un mineral molt present al nostre organisme i és molt important en funcions de la musculatura, tant a la relaxació com en l'estimulació, precisament en el múscul cardíac té un paper fonamental.
Múscul cardíac, pel cor.
Exacte, el que fa bategar el nostre cor. Per tant, és molt important que hi hagi uns bons nivells d'aquest mineral. Però, sobretot, el magnesi té un paper fonamental en la ossificació, en els nostres ossos i en les nostres dents. I això, ja sabem que en la nostra societat esdevé un problema al llarg dels anys, quan entrem ja en una edat més avançada, a partir dels 60 anys, on comencem a veure aquests dèficits d'ossificació i problemes degeneratius per manca d'alguns minerals. Per tant, és molt important poder tindre unes bones reserves d'aquests minerals, concretament en aquest cas el magnesi.
D'acord. No ens has comentat si afecta el sistema nerviós.
També afecta el sistema nerviós, en el qual el sistema nerviós és l'encarregat de donar aquest circuit elèctric que estimularà els nostres músculs. Per tant, és aquí el responsable d'aquesta estimulació muscular per part del sistema nerviós.
Per acabar amb això dels beneficis del magnesi i de quina relació té amb la salut, què té a veure amb l'absorció del calci?
Bé, el magnesi, com diem, té tots els minerals en el nostre organisme mai entren sols. Sempre entren en equilibri amb altres minerals. En aquest cas, el magnesi juga un paper fonamental, com deien, amb els ossos del nostre organisme i juga també un equilibri important entre el calci, el fòsfor, el magnesi i altres minerals. Per tant, és important que hi hagi un bon equilibri. Per altra banda, veiem que una bona quantitat, unes dosis adequades de magnesi en el nostre cos pot ajudar a que es fixi millor el calci i els ossos I d'aquesta manera també, al mobilitzar aquest calci, redueix aquests típics càlculs renals fets de pedres de calci que fa molta gent, fent aquestes tan molestes pedres del ronyó. Doncs tenen aquesta relació. El que és important, sobretot en el magnesi, és anar introduint progressivament. No es tracta de fer grans ingestes de magnesi puntuals, sinó que sempre tinguem unes bones reserves en el nostre organisme. I aquí, evidentment, hi ha alguns suplements que després podem comentar, però sobretot amb el que jo faria més, marcaria més la importància, és amb l'alimentació. Aquí, amb l'alimentació, podem aconseguir aportar fonts de nutrients que ens aportaran una quantitat ideal de magnesi. A més, un magnesi que serà molt fàcil d'introduir en el nostre organisme.
Quins aliments?
Aquests aliments, principalment. Doncs pues mira, sense anar més lluny, els fruits secs i les llavors. Fruits secs propis nostres d'aquí, de la nostra terra, on són les anous, les avellanes, les ametlles, llavors, com puguin ser les pipes de girassol o les pipes de carbassa, que també ens estan aportant moltes quantitats de minerals, i en aquest cas de magnesi. També, molt important, que també estan de vegades una mica oblidats, que són els cereals. I quan em refereixo als cereals, no em refereixo als cereals comercials d'esmorzar, sinó al cereal que pugui ser un cereal integral com l'arròs, un arròs integral, o d'altres cereals integrals com la quinoa o el mill, que ens proporcionen, a part d'una font d'hidrat de carboni molt important per l'organisme, ens estan proporcionant un magnesi de molt bona qualitat. I sí que és veritat que a vegades aquests cereals, que antigament sí que s'han utilitzat molt a la Mediterrània i que formen part precisament del nostre patrimoni, últimament han caigut més en desús per la introducció de pastes o productes més
refinats,
processats. Exacte. També tenim una font de proteïna molt interessant, que a més és molt rica en magnesi, com són les llegums, ja siguin cigrons, llenties, mongetes. Aquesta llegum, que pot jugar en el nostre dia a dia com una font de proteïna molt interessant, lleugera, de fàcil digestió, que a més ens està portant aquest magnesi. I a més aquí ja destacarem, ja que parlem de les proteïnes i de les llegums, una font de proteïna poder una mica més desconeguda, però que algú li sonarà perquè últimament es va introduint més en el nostre mercat, com és el tofu. El tofu, que és una proteïna vegetal procedent de la soja, és com si diguéssim com si fos un mató fet de la llet de soja. Aquesta proteïna és molt, molt rica en magnesi. En magnesi i calci, precisament. Aquests dos minerals que abans comentàvem. També és interessant de veure. I, per altra banda, destacar també la fulla verda, totes aquestes verdures de fulla verda, com puguin ser els enciams, com puguin ser les mongetes, com puguin ser l'api, les carxofes, el fonoll, tota aquesta fulla verda que té aquest color verd gràcies a la clorofila, on aquesta clorofila hi podem veure que precisament és on es deposita gran quantitat d'aquest magnesi. Per tant, doncs, també és important aconseguir tot, intentar introduir en la nostra vida aquesta fulla verda. O, per exemple, també germinats d'ofals o germinats de qualsevol planta que ens pot ajudar a aportar de forma fresca vitamines i minerals, entre ells aquest magnesi.
Molt bé, prenem nota d'aquests alimentsimportants per anar tenint reserves de magnesi sempre. David, quins són els símptomes quan ens falta magnesi? Què són les senyals d'alarma?
A veure, fer dèficits molt accentuats de magnesi no és habitual. Sí que podríem veure que ens pot donar des de somnolència, excitabilitat, una fatiga muscular, una debilitat muscular, dèficit de memòria, manca de memòria, però no és una cosa molt habitual. Això es dona a vegades quan hi ha problemes d'alcoholisme o concretament hi hagi una molt mala absorció per part de la nostra flora intestinal. D'aquesta manera podríem veure dèficits molt marcats d'aquest mineral. Fora d'aquí no s'acostumen a donar coses alarmants que ens hagin de preocupar, però sí que és important, val, que això no avisa tan ràpidament, com és el tindre uns bons nivells per tindre una bona salut en els nostres ossos. Això amb els anys sí que ho veurem. I no avisa a curt plaç, però sí a llarg plaç. D'altra banda, és molt important també, per previndre totes aquestes coses, vigilar, hem parlat dels aliments que hem d'introduir,
sí,
però també hem de vigilar, no és tan important només els aliments que consumim, sinó els que també hauríem d'evitar, com són, per exemple, tots els aliments, els sucres ràpids, totes aquestes begudes ensucrades que podem trobar en el mercat, sucre refinat en general, un excés de proteïna animal, d'embotits, de carn, i una manca de tots aquests altres, d'aquesta verdura i d'aquests aliments més vegetals, que produiran en el nostre organisme una acidificació. Mm. Si nosaltres portem una dieta desequilibrada on manquen aliments alcalinitzants com la verdura, la llegum i tots aquests aliments que hem anat comentant, i només consumim sucres refinats i molta proteïna animal, que a vegades pot succeir, això genera una acidificació a la sang, o una situació d'estrès, o mals hàbits de vida. Quan hi ha aquesta acidificació, el nostre cos té mecanismes de defensa, com són, per exemple, abocar minerals bàsics, minerals alcalinitzants dels ossos, d'aquesta manera ajudar a reduir aquesta acidificació.
Molt bé.
I quins són, precisament, aquests minerals bàsics o alcalinitzants? Doncs el magnesi, el calci, el fòsfor, el manganès, tots aquests minerals que formen part de la nostra ossificació.
Vale.
Això és tan important el que mengem com el que a vegades hem de procurar evitar o no abusar-ne.
Sí, en aquesta secció sempre donem molt d'èmfasi a l'alimentació sana i equilibrada. David, molt breument, que no tenim massa temps, ens podries dir quin suplement recomanes i quan i a qui es recomana normalment prendre suplements de magnesi? Abans has comentat potser a partir dels 60 anys.
Bueno, no, això dependrà molt. Aquí hi ha el doctor Forés, és l'especialista en suplementació, però podem, per exemple, comentar el Dynomins, Dynomins de Natures Plus, que és un suplement de magnesi de 300 grams, que precisament hi aporta aquesta quantitat que més o menys recomana diàriament, entre 300 i 400 grams. Ara bé, dependrà de cada persona i en cada situació. No serà el mateix un nen que una persona, una dona embarassada, un adult diferent de cada edat, hi haurà una diferent dosis o necessitats. Llavors, aquí és important, com dèiem, saber donar i administrar la quantitat necessària adequada en aquella
suposo
persona.
Suposo que necessitem l'assessorament d'un especialista, llavors.
Ah, exacte. No es tracta només d'anar a comprar i tal, sinó de saber, que és el que el doctor Forés fa a la seva consulta, de dir, coita, doncs pren-te aquest suplement de magnesi, però alhora pren-te els suplements d'aquests altres minerals que t'ajudaran a fixar aquest magnesi i a complementar una bona suplementació equilibrada i pensada de forma holística per a cada una de les persones. Però, bueno, un bon suplement és aquest Dynamins de Natures Plus.
Molt bé. David Gasol, expert en nutricionista de l'equip del Centre Homeopàtic i Biològic del doctor Jordi Forés, gràcies per acompanyar-nos i haver-nos donat tots els consells per millorar la nostra nutrició avui, especialment a través de l'imprescindible magnesi.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Bona tarda.
Natures Plus ha presentat l'espai de medicina natural amb el doctor Jordi Forés. Natures Plus, el teu enllaç amb la natura. Complements alimentaris d'origen natural des de 1971.
El magnesi és important en els processos d'obtenció d'energia. Contribueix a la reducció del cansament i la fatiga, afavoreix l'equilibri del sistema nerviós i és important pel manteniment dels ossos i les dents. Dynomins Magnesi de Natur Plus és el complement alimentari per a aquelles persones que necessiten una aportació addicional de magnesi. Natur Plus, complements alimentaris d'origen natural des de 1971. Edicions San Juan de Dios presenta la tercera edició en castellà i la primera en anglès del Manual de Neurologia Neonatal de Un Vistazo, una ajuda al pediatre per reconèixer i abordar els problemes neurològics del neonat. Neurologia Neonatal de Un Vistazo. Ara, nova edició. Més informació i venda a sanjoandedeu.edu.es.
I passem a la part final del programa a parlar avui de psiquiatria pediàtrica. Volem destacar la importància de la vinculació afectiva pel desenvolupament d'una bona salut física i mental. L'estrès infantil té efectes negatius tant en el desenvolupament neurobiològic com en el comportament posterior de la persona. Concretament, els nens que han estat maltractats tenen un alt risc de reproduir el mateix comportament que han patit, especialment si es produeix a una edat primerenca i l'agressor és una figura amb la qual existeix una important vinculació afectiva, com és el pare o la mare. Els pares que maltracten, abusen o són negligents amb els seus fills, els ensenyen inconscientment conductes abusives i negligents. L'impacte d'aquestes primeres experiències adverses pot repercutir posteriorment en el seu comportament social i reproductiu durant la seva edat adulta. El nen conviu amb fortes incongruències, podent desenvolupar una incapacitat per reflexionar sobre ell mateix i sobre els sentiments dels altres. Per abordar aquest tema tan important i que, tristament, és una realitat social, Edicions Sant Joan de Déu Campus Docent presenta Vinculación afectiva, conductas agresivas y malos tratos en la infancia, un llibre coordinat per la doctora Carme Tello, psicòloga clínica del Centre de Salut Mental Infantil de Sant Joan de Déu a Lleida. La tenim amb nosaltres perquè ens expliqui més sobre aquest tema. Bona tarda, Carme.
Bona tarda.
Ens podria explicar una mica què pretén aquest llibre o què ens vol transmetre?
Mira, aquest llibre és un llibre que el que vol transmetre és la importància que té l'abordatge del nen més enllà de una vegada ja ha començat el conflicte, la importància que té a la mare embarassada, tot el procés de l'embaràs, tot el procés del part i tot el procés dels primers anys de vida, i que això és un treball multidisciplinar. Per això aquest és un llibre que jo coordino, però que intervenen des de pediatres, des de la psiquiatria d'adults, des de la psicologia i psiquiatria infantil, des de la pedagogia, etc. I que el que és molt important és donar un missatge de que les coses es poden arreglar, que no cal arribar a situacions dramàtiques, que llavors és molt més complicat, però que una bona detecció, un bon ajut a les mares i als pares en les primeres etapes pot facilitar tant la seva qualitat de vida com el futur dels seus fills.
Carme, fins a quin punt hem de ser conscients de la importància que té per als infants la vinculació afectiva amb els seus progenitors?
Mira, això és bàsic perquè tots els estudis que hi ha actualment, ningú nega la importància de que un nen que no ha rebut una bona afecte, una bona vinculació per part del seu cuidador principal, que pot ser la mare o pot ser el pare o pot ser qualsevol altra figura que sigui el puntal de la seva estructuració psicològica, implica problemes tant en el desenvolupament psicomotriu, en el desenvolupament intel·lectual, en molts aspectes. Mira, hi ha estudis molt interessants fets a orfenats de Romania, on passant un tat s'observa que nens que han patit greus problemes en aquestes primeres etapes, hi ha àrees cerebrals que no estan il·luminades, vol dir que hi ha àrees cerebrals que no s'han estimulat i que això s'afectarà tant en la seva vida afectiva relacional com en la seva capacitat d'aprenentatges.
Quins tractaments hi ha actualment per recuperar la salut mental i l'autoestima o els valors d'aquests nens? És necessari, no?, que
Mira,
facin teràpia?
Sí, jo crec que el més bàsic és ajudar a les famílies que tenen risc. És a dir, famílies que han tingut antecedents de maltractaments, mares o pares, famílies en què aquestes mares joves o aquests pares joves han patit durant la seva infància negligències, abusos o maltractaments, és molt important que els donem una ajuda perquè puguin tindre una maternitat i una paternitat diferent. I això és el que ens ajudarà a que aquests futurs nens puguin tindre també un destí diferent. Una vegada la cosa ja està espaiada, per dir-ho d'alguna manera, normalment ara el que s'està fent molt és el treball en la línia del Fonagy de treballar amb personalitats d'aquestos borderlines, personalitats més de tipus psicopàtic o que nosaltres diem amb poca mentalització. Hi ha tota una línia de treball amb persones adultes i adolescents. Però val a dir que passat una determinada edat és molt difícil fer un tractament. Sí que es pot fer, perquè hi ha que dir també de que no tots els nens que han patit maltractaments devindran maltractadors, perquè hi ha factors de resiliència, hi ha factors d'estrès que poden ajudar, altres figures que poden apuntar al sistema. Per això nosaltres el que ens sembla molt important és tota la primera etapa de la vida, tot el paper que poden jugar els pediatres i tot el paper que pot jugar l'escola com a element de detecció primerenca,
el més important,
i d'actuació, no?
A més important, es centra en la prevenció, llavors. Doctora, no tenim més temps. Gràcies per haver-nos posat al dia sobre aquest problema social que pateixen tants nens i que requereix sempre un abordatge mèdic per la salut mental en un futur. Que acabi de passar una bona tarda i moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I ens acomiadem del Vademécum esperant que els hagi agradat estar amb nosaltres aquesta mitja horeta, com cada dijous, amb Jordi Carretero, al control de so, i qui els parla, Eva Caballero. Que acabin de passar una bona tarda. Salut.